la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a un nou programa de La Veu dels Animals i la Natura. Tot seguit us fem un avanç dels continguts d'aquesta setmana. El programa tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, la Galeria dels Ocells, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Maria Piferrer, veterinària. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica del Papa Francesc. L'espai el faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Escolteu la sintonia de Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, un programa que comença, com sempre, amb el repàs de notícies. Continua l'espoli del corall a la costa catalana. L'entitat ecologista Natura Externa ha interposat una denúncia al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat per l'espoli de corall vermell en aigües del litoral marítim de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de la branca de corall més gran que hi havia al litoral d'aquest municipi, que es trobava a 31 metres de profunditat i tenia una mida de 15 centímetres de llargada. Els ecologistes assenyalen que perquè torni a créixer un exemplar de corall vermell similar a l'espoliat, hauran de passar com a mínim 4 generacions. Aquests fets delictius estan acabant amb els últims exemplars que hi ha a la zona i és per això que des de l'entitat demanen que no quedin impunes. La pesca del corall vermell està prohibida per una ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de l'any 2020, una ordre que està vigent fins al 2022. L'any 2017, la Generalitat en va regular la seva pesca establint una veda per un període de 10 anys. El corall vermell és un animal invertebrat que ha estat catalogat com a espècie en perill d'extinció per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. La seva supervivència està greument amenaçada per l'acidificació i l'escalfament dels mars, conseqüència directa del canvi climàtic i també per la pesca furtiva. Les seves característiques el fan especialment vulnerable, a causa del seu creixement extremadament lent i a la limitada capacitat de dispersió de les seves colònies. Malauradament, des de temps remots, el corall ha estat explotat a tota l'àrea de la Mediterrània, sobretot per la seva comercialització en l'àmbit de la joieria. Gats enverinats a Torroella de Montgrí. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, a l'Alt Empordà, està cercant els responsables de la mort per enverinament de diversos gats urbans d'aquest municipi, un fet que el consistori lamenta i condemna taxativament, i fa una crida a la conscienciació ciutadana per tal d'erradicar aquestes actuacions prohibides pel Codi Penal i per la Llei de Protecció dels Animals amb sancions de fins a 30.000 euros i penes de presó de fins a 2 anys. La regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Torroella ha demanat la col·laboració del veïnat per intentar identificar a l'autor o autors d'aquests actes i ha volgut recordar, d'altra banda, que l'ús d'aquests verins pot comportar greus riscos per la salut de les persones i també per a altres animals urbans. En aquest sentit, ha aconsellat als posseïdors de gossos i de gats que extremin les precaucions i que evitin que els seus animalons mengin o beguin de la via pública. Més coses. El govern central prepara una llei estatal de mínims en defensa dels animals. El director general dels Drets dels Animals a Madrid, Sergio García Torres, en una trobada virtual amb protectores i entitats animalistes de tot l'Estat, on va ser present també l'ONG ADA, va fer una presentació de les principals línies de la que serà la futura llei de benestar animal del govern espanyol. L'esborrany d'aquesta llei sortirà a consulta pública a principis d'aquest mes d'octubre per poder ser tramitada al Congrés dels Diputats al gener del 2022 i entrar en vigor, finalment, el 2023. La llei s'adreça principalment als animals de companyia. Us hem fet un petit avanç dels punts més significatius que contempla, que són els següents. Sacrifici zero en centres i protectores, fet pel qual caldrà abans aconseguir reduir els abandonaments. L'esterilització serà obligatòria. Es preveu també la creació d'un sistema estatal de registre que inclourà el registre dels animals, el de les entitats de protecció, el dels criadors, el dels nuclis zoològics, el dels professionals en el comportament dels animals i el de les persones inhabilitades per la seva tinença. La llei insta també a prohibir la cria d'animals entre particulars i la venda d'animals en botigues, que només estarà permesa als criadors. En altres àmbits, es vol prohibir la cria d'espècies no autòctones, les baralles de galls, el tir al colomí i la cria d'animals utilitzats en la pelleteria, com per exemple les granges de bisons. També està contemplat restringir la cria i la compra d'animals pels zoològics i regular la participació dels èquids en cavalcades, romeries i altres esdeveniments similars. En referència a la tauromàquia, no s'ha establert cap mesura perquè, tal i com va esmentar Sergio García Torres, es considera que podria condicionar la tramitació d'aquesta llei. Evidentment, us n'anirem informant al respecte. El llop, per fi, està protegit per llei a Espanya. La caça del llop, que està provocant nombroses protestes entre els ramaders, ha quedat prohibida a Espanya. Finalment, aquest emblemàtic i perseguit animal ha deixat de ser una espècie cinegètica i ha passat a ser inclòs en el llistat d'espècies en règim de protecció especial. L'ordre emesa pel Ministeri per a la Transició Ecològica i publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat ha entrat en vigor de manera immediata unificant els criteris per la seva protecció arreu del territori. Actualment, el llop només estava protegit al sud del Duero, una zona acotada de Castella i Lleó. Aquesta important decisió ha comptat amb el suport de la Comissió Estatal pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb les al·legacions presentades per entitats conservacionistes i amb l'informe d'un comitè científic. Aquest text argumenta que l'estancament de les poblacions de llop i la congelació de la seva àrea de distribució ha estat motivada per l'elevada taxa de mortalitat no natural de la qual ha estat víctima, és a dir, per la cacera. La resposta dels caçadors, com era de suposar, no s'ha fet esperar. Ja han dit que recorreran l'ordre que prohibeix caçar el llop a l'Audiència Nacional. I per últim, avançar-vos que demà dilluns 4 d'octubre serà la festivitat de Sant Francesc d'Assís, patró dels animals, de l'ecologisme i dels veterinaris, i també de l'onomàstica del Papa Francesc, aquí des del nostre programa, La veu dels animals i la natura, li anticipem la nostra felicitació. Sant Francesc, que va admirar i entendre l'estreta interconnexió entre totes les formes de vida del nostre planeta Terra, fou un precursor de l'ecologisme i va divulgar sempre el respecte per la natura i pels animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que les llúdrigues s'agafen de les mans quan dormen? Ho fan per evitar que el corrent de l'aigua les arrossegui i les allunyi del seu grup. Existeixen 13 espècies de llúdrigues que es troben distribuïdes pràcticament arreu del món. Aquests mamífers són grans nedadors i es desenvolupen millor dins de l'aigua que a terra. Tanquen les seves fosses nasals i poden romandre submergides fins a 6 minuts sense respirar. Són animals molt intel·ligents que fins i tot han desenvolupat l'ús d'eines, com per exemple les pedres per colpejar i trencar les closques de les petxines que en alguns indrets formen part del seu aliment. Viuen en caus amagats entre les roques i la vegetació dels marges dels rius només es troben en aigües netes i transparents. Pateixen molt negativament la contaminació i han estat durant molts anys víctimes sistemàtiques de la caça. A l'actualitat és una espècie protegida a Catalunya, on hi ha reserves naturals per afavorir la seva conservació. Sobreviu a les comarques dels Pirineus de Lleida i a la Terra Alta. Les llúdrigues són benefactores dels ecosistemes en els que hi viuen, doncs ajuden a moure les algues de l'aigua, impedint que els bacteris nocius i perjudicials es desenvolupin, evitant la intoxicació i mort d'altres animals del seu entorn natural. Després de 60 anys de la seva desaparició en el delta de Llobregat, fa poc va ser localitzat un exemplar de llúdriga en el tram final del riu, fet que ha estat interpretat com un indicador positiu de millora de la qualitat de l'aigua.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Quins boscos són més resistents al canvi climàtic?
En l'actual escenari de canvi climàtic, és necessari fer una predicció de l'estat actual dels boscos, però també predir què passarà en un futur proper. Per això, investigadors del CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han creat un índex de persistència per determinar quins són els boscos més resistents davant episodis adversos. Les característiques essencials per oferir més resistència a les pertorbacions naturals, com sequeres o gelades, són la capacitat de rebrotar després del foc, tenir l'escorça gruixuda i les arrels profundes. A la península Ibèrica s'ha intentat trobar quins arbres són més resistents a la manca d'aigua, al foc i als forts episodis de vent. Curiosament, s'ha trobat que els boscos que contenen espècies no natives, com l'eucaliptus, són els més resistents i els que es recuperen millor després d'una pertorbació. Els boscos mixtes, amb una riquesa d'espècies alta, també semblen força resistents segons aquest índex. En canvi, els boscos de coníferes tenen un valor més baix per a l'índex de persistència. Aquests resultats obren una nova opció a l'hora de plantejar la gestió dels recursos forestals i la conservació dels boscos. Apareix una preocupació pels boscos dels Pirineus, que són molt rics en coníferes, com els avets. Per això, s'ha fet un estudi per comparar els avets de la part occidental i oriental del Pirineu.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui toca un altre català universal. És el Xavier Cugat, el Cugui, com se li deia. Va néixer el 1 de gener de l'any 1900. De petit, la seva família emigrà a Cuba. El pare li comprà un violí, estudiar, i als 12 anys ja tocava a l'Orquestra Simfònica de l'Havana. Conegué el famós tenor Enrico Caruso, que li recomanà que anés a Nova York. Li va fer cas, no el va trobar i les va passar molt magres, fins i tot dormint al carrer. Va conèixer, aleshores, a l'Agustí Borgunyó, que era un pianista, i tingueren molt d'èxit com a duo clàssic. També feia caricatures als diaris nord-americans i era un molt bon dibuixant. Deixar el clàssic i la seva gran fama va ser amb la seva orquestra, que va saber trobar, com si diguéssim, un so llatí molt personal, combinat a vegades al violí, clar, ell tocava el violí, el corn anglès, crec que ho és, i la marimba, un instrument que sempre el va acompanyar. I és com un vibràfon, però molt més dolç, perquè les seves caixes de ressonància són vegetals, no pas metàl·liques. Escoltarem Brasil i Malaguenya. Comprovareu que és una gran orquestra.
Thank you.
Doncs si us heu perdut, resintonitzeu. Sou a Radio Estel, sou a la veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat per ONG ADA i és temps per l'entrevista. I avui volem parlar d'animals de companyia, sí, però una de les seves afectacions que moltes vegades toquem, però de passada. Avui hi volem entrar de prop, és la leishmaniosi. I per parlar-ne, com sempre, tenim a la Maria Piferrer. Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Maria ja és una veu habitual també del nostre programa, és veterinària, és especialitzada en petits animals domèstics, gossos, gats, rosegadors, animals exòtics i col·laboradora a la Galeria dels Experts. Ens ha visitat també en diverses ocasions per parlar de temes que afecten a la salut dels nostres animals de companyia. I avui tornem a focalitzar, com dic, en aquest tema, la leishmaniosi. En primer lloc, i per definir-la, és un paràsit, és un protozou que afecta animals, però també primats, també éssers humans.
Sí, afecta tant a... Bueno, hi ha diverses espècies i n'hi ha que afecten tant a humans com a animals i després hi ha les que afecten específicament a gossos, encara que ja s'estan començant a trobar alguns casos en gats.
Ara ens definiràs també les experiències que puguis tenir a la clínica on treballa la Maria, que és el centre veterinari del barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet. Però abans, i per definir una mica més aquesta afectació, veiem que a nivell mundial la leishmaniosi afectaria uns 88 països, per tant, també poca broma, i que la forma de contagi és un vector, és un mosquit, oi?
Exacte. Aleshores, no es contagiarà mai el gos que viu amb l'altre gos, sinó que ve el mosquit justament de femella perquè necessita prendre sang per poder desenvolupar els seus ous i els mascles mengen fruita, bueno, líquids de fruita i coses així. Però ve la femella, xucla la sang d'un animal infectat i se'n va volant i, clar, entre el vent i demés i tal, pot acabar jo que sé quants quilòmetres, no? Mm. I llavors pica un altre gos per continuar el seu cicle d'evolució dels seus ouets i llavors li transmet la malaltia.
D'aquest mosquit de l'ordre de la família, dels Psychodidae, diguem-ho en llatí, no? Que queda una mica més seriós. Són mosquits, però petits, que tampoc es detecten. És a dir, no és allò fàcil de dir, mira, el tenim per aquí al costat, no?
Sí, no és el típic mosquit que nosaltres veiem, ni el mosquit tigre, ni res d'això. Són molt petitets i solen viure en llocs on hi ha molta aigua i aigua estancada, sobretot, com solen viure els mosquits que els agrada força. Per tant, si anem a passejar per rius o llacs o zones amb una mica d'aigua que es pugui estancar, doncs hem d'estar alerta.
Hem de dir
que
és...
Perquè no el veurem, o sigui, això és impossible.
I, evidentment, també afecta més doncs, durant la temporada d'estiu, no? Que és com potser hem d'estar més
quan
alerta.
Quan arriba la calor, sí, tot el temps era calor. El que passa que això, segons les zones del territori, pues, és diferent, perquè hi ha zones on tens, per exemple, el Pirineu de Lleida, l'hivern és molt hivern i l'estiu és molt estiu, i llavors no es nota durant tant de temps com aquí, o no tenim tanta afectació durant tant de temps com aquí a Barcelona, on hi ha molt pocs mesos en faci fred.
Podem dir que és la malaltia o afectació més comuna, en aquest cas, en animals de companyia, en el cas dels gossos, sobretot?
Bueno, la veritat és que s'ha d'explicar tot. S'ha aconseguit, s'ha lluitat una batalla molt important i sí que és una de les malalties més importants, sí que sempre la tenim dintre dels nostres diagnòstics diferencials, però avui no es detecta en tanta quantitat com fa uns anys. Val? Jo porto treballant 28 anys i em recordo que fa 28 anys els animals arribaven en molt pitjors condicions, diagnosticaves perquè t'ho deia el gos, no? O sigui, l'aspecte del gos ja et deia, això és una leishmania. I avui en dia, per contrari, entre dins de tots els diagnòstics diferencials de moltes patologies, ja puguen ser de pell, de ronyó, de fets, etc. Però gràcies a Déu cada vegada notem una incidència menor, gràcies a la conscienciació dels propietaris i tota la labor preventiva que s'està fent.
Clar, totes les mesures de prevenció, de les quals també parlarem ara, que vosaltres també publiciteu i us, vaja, us encarregueu també de difondre, no?
Sí.
De tota manera, deixem clar que és una malaltia que no es transmet, no? No es transmet d'individu a individu, sinó que cal passar per aquest mosquit, per aquest vector,
exacte,
que és el contagi, eh? Per tant, no
hi ha forma de que es pugui transmetre d'un animal que viu al costat d'un altre, a no ser que li hagi picat un mosquit, una mosquita de Phlebotomus que ve de por ahí, i el gos que viu amb ell li hagi picat una altra mosquita, val? Però no es transmet, no és com una grip, no és com una constipat, no és com una parvovirosi, val? No és com aquestes patologies. Necessita passar pel vector, perquè si no, el microorganisme parasitari és incapaç de poder desenvolupar-se.
Hem de dir que hi ha també animals, com per exemple són les llebres o les sarigues, en castellà les zarigüelles, no? Que porten aquest virus, o poden portar aquest protozou, diguem-ne, però sense tenir símptomes, no? Sense desenvolupar-lo o sense que els afecti, no? I en canvi hi ha altres animals, no? Com són els gossos, els rosegadors o també els primats, com hem dit, que sí que poden desenvolupar-lo. I dintre dels gossos afecta també potencialment més a unes races que amb altres i també més als mascles que a les femelles. És així, oi?
Sí, afecta més a les races que no són autòctones de la conca mediterrània o dels llocs on sol haver leishmania. Se van fer estudis sobre, per exemple, em sembla que es diu cara bestiar, un gos específic d'Eivissa, i la majoria dels animals havien tingut contacte amb el paràsit, però havien pogut desenvolupar les defenses de forma que no havien desenvolupat la malaltia. En canvi, si vas a buscar un pastor alemany, un rottweiler, aquests animals que venen del nord d'Europa o del nord d'Amèrica, que no tenen habitualment aquesta malaltia, la veritat és que tenim una afectació molt més gran.
I també depèn, com deies, també ve del sistema immunològic, en aquest cas, de cada animal. És a dir, potser hi ha gossos que no els afecta o no els afecta tant, no? Perquè desenvolupen aquestes defenses, i en canvi n'hi ha d'altres, doncs, que l'afectació pot arribar a ser molt greu.
El gran secret de la leishmania i com ha arribat a poder-se desenvolupar tant és la seva capacitat d'adaptar-se. La leishmania ha sigut tan intel·ligent que en comptes d'anar pel cos i afectar les cèl·lules, unes cèl·lules determinades, no. Ella es fica dintre de les cèl·lules defensores. I llavors, si no fem bé una tasca de immunitària, llavors què passa? Que, clar, aquestes cèl·lules comencen a sintetitzar, sintetitzar anticossos i anticossos i anticossos, que són molècules molt grans, i aquests anticossos amb els antígens que va produint el paràsit es van depositant en diferents òrgans, que és el que desenvolupa la malaltia. Val? Jo sempre intento explicar-li als meus propietaris que això és com una batalla que tu amb una garra pots utilitzar o els soldats o les relacions diplomàtiques. Pues la leishmania necessita soldats, necessita lluitar amb soldats. Si nosaltres ens posem a fer molta relació diplomàtica i molts anticossos i tal, llavors és quan desenvolupem la malaltia. Perquè això se'ns posa pues, a parts determinades del ronyó o a determinades zones de la pell, etcètera, i llavors el que ens trobem són els diferents símptomes de la patologia.
És a dir, que la diplomàcia, en aquest cas, deixo a part per un altre programa si en altres casos serveix o no, però en aquest cas no serveix.
Sí, no, en aquest cas ens fa desenvolupar la malaltia. El gran secret dels animals que superen la malaltia és que la seva resposta immunitària, sobretot en soldats. De fet, un dels tractaments que hi ha, bueno, o un dels medicaments preventius que hi ha, el que fa és canviar aquest tipus de resposta, perquè si arriba el paràsit, surtin a lluita els soldats i no es facin massa relacions diplomàtiques. O sigui, fa aquest canvi perquè l'animal desenvolupi aquest tipus de defensa.
Escolteu la Maria Pifarré, escolteu la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. Estem parlant de la leishmania, d'una de les afectacions més comunes que afecta gossos, també pot afectar persones humanes i arrossegadors i també altres tipus d'animals, però especialment és evident en el cas dels gossos. I anem pels símptomes. Maria, quins són els símptomes més comuns que t'arriben? És a dir, els gossos que poden arribar a la clínica amb possibilitats o amb símptomes de leishmania, què presenten? Quin quadre presenten?
avui en dia és bastant inespecífic. Així com abans ho teníem molt clar perquè venien animals que tenien unes lesions de pell molt determinades i venien molt avançats, avui en dia la veritat és que es detecta molt aviat. Inclús, com normalment fem campanyes de detecció precoç de leishmania, podem inclús arribar a tractar la patologia abans de que es desenvolupin en l'animal. I llavors els símptomes poden ser molt variats, des d'una anèmia que no s'acaba de recuperar fins a patologies de pell que no s'acaben de curar, un animal que li creixen massa ràpid les ungles o patologies inclús oftàlmiques de la còrnea o de la conjuntiva. És bastant variat, la veritat.
Perquè, per dir-ho clar també pels propietaris, què haurien de tenir en compte a vora de prevenir o veure si el seu gos pot tenir leishmania?
Sí, nosaltres el que recomanem, i de fet sempre fem un parell de campanyes a l'any, una és, després de l'estiu, fer un diagnòstic de malalties de transmissió vectorial, que es diu, que són totes aquestes malalties que transmeten les puces, les paparres i els mosquits. I llavors, què passa? Si ens apareix aquesta patologia, doncs ja la podem començar a tractar. I després tenim una altra, solem fer una altra campanya també, quan arriba el mes de febrer-març, per preparar els animals per el següent estiu. I llavors també fem una detecció precoç d'aquest tipus de patologies, fonamentalment la leishmania, i ja preparem l'animal. Perquè s'ha de dir una cosa, si utilitzem un sol mètode de prevenció, no funciona tan bé com si en fem anar dos o tres. Val? I aquí d'aquí ve el més important, o sigui, no és algo que jo faig blanc i llavors tinc de resultat negre, no. Tinc que utilitzar diversos mètodes de prevenció per intentar disminuir aquesta probabilitat de patir la malaltia.
Doncs parlem dels mètodes aquests de prevenció. Vosaltres podeu detectar-ho o intentar detectar-ho fent aquests tests, no? Hi ha tests més ràpids d'anticossos, hi ha proves de sang, d'orina, anàlisis, citologies de la medula òssia, etc, etc. Això és per detectar-ho, per veure si realment doncs, aquest protozou és dintre de l'animal i, per tant, afecta o no afecta. Però com es prevé això? O com, perquè hi ha vacunes, també hi ha una vacuna i hi ha medicaments.
Sí. Hi ha diverses maneres. Nosaltres primer ens hem de basar en intentar que el nostre animal el piquin el menys número possible de mosquits. Pensem que aquests mosquits no piquen durant tot el dia, normalment piquen entre les 6 i les 10 de la nit. Aleshores, entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, amb la qual cosa, si nosaltres solem anar a passejar i a córrer per llocs on hi ha molta incidència de mosquits, doncs llavors, el primer, intentar evitar que ens piquin els mosquits. I això com es fa? Ho podem fer mitjançant pipetes, ho podem fer mitjançant collars, val? I llavors, d'aquesta manera, es crea una pel·lícula que fa que el mosquit sigui rebutjat per la pell de l'animal, de forma que si un mosquit pot triar entre un animal que té pipeta o collar i un animal que no la té, preferirà el que no la té perquè no se sent rebutjat per això. Segon, podem utilitzar mètodes que canviïn aquesta resposta immunitària, com és el xarop que hi ha per el que comentàvem, que és una prevenció i alhora també és un tractament, que el que fa és canviar aquesta resposta cap a la correcta i llavors aquest xarop s'ha de donar durant un mes seguit en el mes de juny, tots els dies, en el mes d'octubre i en el mes de febrer. I llavors, què aconseguim? Que aquest canvi de resposta ens duri 3 mesos, per això es fa 3 cops a l'any. Uh-huh. I per fi ens queden les vacunes. Hi ha 2 tipus de vacunes i, bueno, més o menys, hem de recordar que les vacunes no són efectives 100%, depenent de cada una que utilitzem, podem tindre entre un 80 o un 90% d'efectivitat. I això què vol dir? Que a pesar de que nosaltres vacunem el nostre gos, amb la qual cosa l'animal ja té les defenses contra aquesta malaltia, a més haurem d'intentar que li piquin el menys número possible de mosquits a l'any, i si a més podem fer que repel·lem aquests animals perquè no ens vinguin aquests insectes perquè no ens vinguin a picar, pues ja serà una perfecció.
Per tant, una combinació de tots els factors, ja arribem gairebé, no mai arribem, però gairebé a la perfecció. Per tant,
és que això... hi ha un punt molt important que és l'estat immunitari de l'animal i aquest és difícil de controlar. Per tant, el que nosaltres sí que podem controlar, perquè clar, l'estrès, el simple estrès ja canvia el sistema immunitari de l'animal. Per tant, el que nosaltres sí que podem controlar és quins mitjans utilitzem. I després, evidentment, preguntem-li al nostre veterinari de capçalera perquè és qui coneix a la nostra mascota i sap el que millor se li adaptarà. Hi ha animals que tenen al·lèrgia als collars i tens que ser més insistent amb les pipetes o resulta que, jo què sé, pues no li senten bé les vacunes o no li senten bé el xarop. Hem d'anar buscant segons la nostra mascota. La veterinària no és una ciència exacta on tot el món respon igual, és com la medicina. No tractem patologies, tractem individus, per això cada individu té que tindre el seu pla personalitzat de lluita contra la leishmània.
I insistiu també vosaltres a través del vostre web, que és www.centreveterinaridelbarrillatí.com, centreveterinaridelbarrillatí.com, per exemple, en una bona dieta també, no?, i uns bons hàbits de vida, que també, evidentment, ajuden a reforçar aquest sistema immunitari. I per últim, Maria, també volia fer esment, perquè sempre en fem, i considero que és especial i important, la cura emocional també, no?, dels animals. Per prevenir contra tot, però també, en aquest cas, doncs, contra una afectació que és comuna i que és la leishmània, no? També suposo que és efectiu, evidentment.
Absolutament. Pensem que com més equilibrat sigui la nostra mascota i més tranquil visqui, menys estrès pateixi, clar, ella no, la nostra mascota no tindrà l'estrès de com pago la hipoteca fi de mes o quina feina tindré avui, aquestes coses, però amb ell li poden afectar des de canvis a la casa, canvis de domicili, canvis de persones que viuen a l'entorn, etc. O l'arribada de nous membres de la família, etc. Això sí que s'ha de fer de la forma més equilibrada i conscient.
Doncs queda dit Maria Piferrer, veterinària especialitzada en animals domèstics i col·laboradora aquí al programa també, a les diferents galeries dels experts. Moltes gràcies per intervenir i espero que us hagi quedat una mica més clar també, almenys algunes observacions sobre aquesta malaltia, sobre la leishmània, que afecta especialment els gossos i que, recordem, no es transmet d'individu a individu, sinó que ho ha de fer a través d'un vector, a través d'un mosquit en aquest cas, i que, per tant, hem de curar la prevenció i tenir en compte tots aquests consells que avui us ha donat també la Maria. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Vàrem tenir l'oportunitat de conèixer personalment el Cugat, el Cugui. Li agradaven els animals i va ajudar a l'Ada donant un dels seus quadros amb una subhasta a favor de l'associació. Era conegut al món sencer. Actuà en moltíssimes pel·lícules. Es presentava amb un chihuahua al braç. Inaugurà el primer casino de Las Vegas, el primer casino, I va estar molt de temps com a orquestra estable a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, una joia de l'art déco. Això ja era fer el cim, perquè allí s'hi reunia la crem de la crem de l'alta societat nord-americana. El temps de què disposo no em permet per a més. Tan sols dir que potser Catalunya no ha sabut reconèixer lo que es mereix la seva persona. Ni en vida quan estava aquí, ni una vegada mort. Fins i tot Barcelona, dic Barcelona, no té cap carrer que porti el seu nom. El Cugui no oblidà mai la parla catalana. Volgué tornar per passar aquí els seus últims anys. Morí quan en tenia 90. Està enterrat a Girona, la seva terra, i en la làpida hi diu Cugat, un home que va viure. Escolteu Siboney, Olla Negra i Andalusia. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. No l'ubico, Abel. Explica'm, a veure on te'l trobem, aquest.
Aquest, clar, no l'ubiques perquè, desgraciadament, ara cada vegada se sent menys als nostres camps, però és un ocell, és la perdiu roja, molt comú abans, ara ja no tant, tot i que continua sent un ocell en principi comú, de zones agrícoles, típic ocell de camps de cereal, de zones aquestes també d'erms i de terra sense ningú, anem a dir, terra sense nom, i que és un ocell doncs, que era molt comú. La perdiu, com sabeu, és, bueno, té una mida com una gallina, més o menys, i és, jo trobo que és un ocell molt, molt bonic. I, però que ara, en aquests moments, doncs, està en un cert declivi per la pèrdua d'hàbitat, que ja ho hem comentat altres vegades en el programa, doncs aquesta pèrdua i simplificació de l'hàbitat, sobretot en zones agrícoles i rurals. A més, també m'ha afegit la caça, que també, clar, és un ocell de caça per excel·lència, doncs entre una cosa i altra, doncs és un ocell que està en declivi. És un ocell granívor a l'hivern, o diguem-ne, en el seu estatge adult és sobretot granívor, però també menja molts invertebrats, molts insectes, quan està criant, perquè els pollets necessiten proteïna per créixer i llavors els alimenta amb invertebrats. Això és bastant freqüent en els ocells. I és una espècie bàsica a la cadena alimentària aquí en el Mediterrani, o almenys era quan era més abundant. L'àguila cuabarrada, per exemple, un altre nom que té és àguila perdiguera, en castellà àguila perdicera també es diu. Vull dir que és un ocell que servia d'aliment a àguiles, guineus, el linx ibèric, el llop també, altres animals. Doncs és una espècie presa bàsica de la cadena, una espècie amb molta productivitat.
I que, per tant, haurien de tenir una mica més en compte, eh?
Ah, exacte. I que, de fet, quan van davallar perdius i conills, que també van tindre una davallada important, molts rapinyaires i tal, també van patir moltíssim. Això als anys 60, 70, 80, sobretot el conill va patir molt, i llavors molt d'aquests rapinyaires, doncs clar, si no tenen aliment, doncs adeu-siau, no? I la perdiu, doncs, estava aquí, a la base de la cadena d'aquests depredadors ja una mica grossets. I bé, doncs, és una espècie força mediterrània i que la trobem sobretot a la península ibèrica, a la part del sud de França i més cap a l'Europa humida, queda substituïda per una altra perdiu. La perdiu xerra és un altre tipus de perdiu, diguem-ne, substitueix el nínxol ecològic de la nostra perdiu d'aquí.
Doncs, si et sembla, tornem a escoltar el cant de la perdiu roja. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui, Francina? del Parc de la Pegaso, que està al districte de Sant Andreu de Barcelona, al terreny de l'antiga fàbrica Enasa, l'empresa nacional d'autocamions Societat Anònima, que era la constructora dels camions Pegaso. D'aquí ve el seu nom. Algunes de les restes d'aquesta factoria, com són la porta d'entrada i l'edifici de les oficines, es van conservar i van ser destinats per a equipaments del barri.
Com està organitzat aquest parc?
Doncs va ser creat el 1986 per Enric Batlle i Joan Roig i van elaborar un projecte que combina el paisatgisme amb espais lúdics i esportius. Hi ha tres àrees principals. La de jocs infantils, una d'aspecte més arquitectònic, amb parets i columnes, que allotja diverses pistes esportives, i l'àrea paisatgística, que és potser l'element més destacat, amb un estany de traçat sinuós que recorre bona part del parc i travessat per diversos ponts.
Hi ha molta vegetació?
Sí, hi trobem espècies vegetals com els esmais, els xiprers, magnòlies, margallons, eucaliptus, mimoses, palmeres de tileres i marfulls, entre moltes altres.
Hi ha una presència d'estanys i basses i això afavoreix l'hàbitat per alguns animals, oi?
Sí, espècies de rèptils i amfibis, granotes, la serp d'aigua i els tòtils. Petits mamífers com ratolins i també nombroses aus urbanes configuren la fauna d'aquest parc. Podeu conèixer en més detalls al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 10 a 11 de la nit, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.